Ràdio Vilafranca.
Avui promourem l'alimentació conscient amb la dietista nutricionista Esther Milà del Servei d'Atenció Primària de l'Alt Penedès-Garraf. Bon dia, ben tornada, Esther.
Bon dia.
Ja ve de gust, començar a parlar de cuina d'hivern, amb majúscules, que escalfi. Sí.
Exacte, avui us venim a parlar una miqueta, doncs, això, que comença el fred, i, com tot, ens hem d'adaptar a l'època de l'any. Aleshores, la cuina, una cosa més, no? La roba ens adaptem, els ritmes també s'adapten i la cuina també s'adapta.
Igual que fem canvi d'armari, m'estàs dient, toca també renovar aliments a la cuina.
Exacte, toca renovar aliments, però alhora també les preparacions, no? Què cuinem, com ho cuinem. Ara ja ve més de gust tot el que és calentó, les sopes, les cremes de verdures, potser els guisats, no? L'ús del forn, totes aquestes coses més calentones, més de mimar, de xup-xup. Llavors també donem una mica de peu a promocionar aquest tipus de cuina. Tot i així, no hem d'oblidar el mètode del plat. Recordem una miqueta allò que vam parlar el mes de setembre, no? El plat únic ha de ser una quarta part de proteïna, una quarta part de carbohidrat, i aquest mig plat de verdura, donar-li molta prioritat a la verdura cuita. Sí? D'aquesta manera, quan coem la verdura, encara incrementem més la fibra. Recordem una miqueta molt ràpid les propietats de la part de la verdura, que seria aquesta més presència, no?, de la fibra, dels minerals, que ens ajuden a regular tant el trànsit intestinal com l'absorció de nutrients. Llavors, aquest mig plat de verdura és importantíssim i, a més, quan l'adaptem a la cuina d'hivern, us poso un exemple molt fàcil.
Bàsic.
Quatre espinacs, si nosaltres els posem en format amanida, ens ocupen molt de plat i després, en canvi, si els posem a coure, redueixen molt. D'aquesta manera, la cuina d'hivern ens dona aquesta oportunitat d'enriquir molt amb contingut de verdura.
Incrementem.
Exacte.
Sense adonar-nos.
Sense adonar-nos-en, consumim més verdura a l'hivern que a l'estiu. Encara que molts pensem diferent, no? L'estiu és més de gust una amanida, una cosa lleugera, però a nivell de proporció...
De quantitat, no?
Concentrem molt més a l'hivern. Aleshores, aprofitar aquestes cremes de verdures, aquesta verdura cuita, o aquests saltejats, o les verdures al forn, per donar, doncs, aquesta vistositat, no?, aquesta diferenciació en el plat, però d'aquesta manera concentrem molt més en nutrients, en proporció, sí, i donem vidilla als nostres àpats, perquè no oblidem que l'hivern és una època on necessitem minerals, necessitem vitamines, necessitem un aport en contingut d'aquests nutrients alt, que d'aquesta manera també ens protegim davant de més refredats, més virus, més bacteris, que això... Les temperatures fredes ja ho porten.
Abunden, eh?
Sí.
Clar, tens raó, que en un bol de crema de verdura no et sembla que t'atipis massa, però allà dintre...
I cap molt.
I cap molt, no? Hi poden haver fins a 4 o 5 verdures diferents, potser patata, moniato, i per tant és molt ric aquell petit bol.
Exacte. Aquí sí que hem de tenir en compte, però, que la patata i el moniato formarien part d'aquella una quarta part del plat.
Seria del carbohidrat.
Del carbohidrat, exacte. No ho comptarien com a verdura. Tot i així, sí que us porto una petita recomanació avui, perquè tot i que la verdura cuita sigui molt important, no hem d'oblidar el cru. Pensem que algunes vitamines només es conserven en el cru. Aleshores, està bé pensar en algun acompanyament, tipus una amanideta d'escarola, que sigui de temporada, que sigui de proximitat, o pensar en aquelles fruites cítriques de postres. Val? No oblidem aquesta part crua, perquè sí que ens arriba a ajudar a cobrir aquest tipus de nutrients. Val?
Deies que canviem les coccions i que venen de gust sopetes, forn, guisats, plats que fan xup-xup, i aquí entra en joc la llegum, no? Si a l'estiu la mengem amb amanida, cuita i prou,
o ara... O en format hummus o amb patés vegetals...
Clar, li podem donar un tomb de 360,
exacte,
no?
Exacte, i a més, la llegum és imprescindible, ha de ser-hi a la cuina 3 dies a la setmana... Ens dona l'oportunitat de cuinar-ho, més a més, amb verdura, però allò que parlàvem també del batch cooking, no? De preparar les coses amb antelació. Ostres, podem fer una olla ben gran de llegum, cuinar de casa, mimada, i després congelar. I això ens dona aquesta facilitat del dia a dia anar trampejant aquest consum de llegum, que a vegades costa una miqueta de posar per ritme de vida, no? Perquè demana una miqueta més de cocció, de temps a la cuina, de dedicació...
Tot això que estàs dient avui requereix més temps, a la cuina.
Sí. Bueno, també tenim robots de cuina que ens ajuden molt. Si el teniu a casa, aprofiteu-lo, que és l'època d'aprofitar-lo més. Però sí que és veritat que la cuina d'hivern requereix una mica de temps que la d'estiu. Jugar amb el congelat, les verdures que ja ens venen una miqueta cuites, congelades, però que són fresques, que no són, és a dir, que no són cuinades amb olis afegits ni amb molt de condiment. Ara pensem en, no sé, uns espinacs congelats, no? Són fàcils d'utilitzar, et demanen menys preparació i també t'ajuden una miqueta a restar temps a la cuina del dia a dia. Fins i tot la llegum que podem comprar a mercat, que ja està cuinada, no hi hauria cap inconvenient. Fins i tot un dia en podem comprar més i la congelem en petites bossetes i d'aquesta manera, amb racions individuals, les tenim a punt per treure del pas i no haver de fer tot el remull i tota la cocció a casa.
Ara que parles del remull, és la pregunta que m'hi embullia des de que has dit la llegum millor cuinar-la a casa. Si la cuinem a casa, en remull tota la nit anterior?
Podem fer-ho així o també tenim altres opcions. La llentia, per exemple, al ser més petitona, no requereix de remull. Llavors, depenent del tipus de llegum que utilitzem, ens és més o menys pràctic, però si no, si seria tota la nit en remull, val, i després la cocció corresponent. Si cuinem amb olles també a pressió, el temps de cocció també es redueix. És adaptar una miqueta a les necessitats i a les possibilitats que tinguem a casa.
I una cosa que et volia preguntar, perquè ho sento força darrerament, que les cremes de verdura, hi posem llavors, per exemple, pipes de carbassa o de girassol a sobre, per obligar-nos a mastegar, perquè si no, devorem.
Clar, a veure, al final, una crema de verdures sí que és veritat que la masteguem menys i potser ens dona menys sensació d'estar tips a l'acabar, el que diem menys sensació de sacietat. El fet de mastegar t'obliga a anar més a poc i el mastegar alhora també envia senyals al cervell de sacietat. D'una manera hormonal arribem a regular la nostra sensació de gana i de ganes de menjar. Val? Sí que és veritat que amb les cremes de verdures potser aquesta sensació no és la mateixa, però tampoc no en mengem cada dia. Aleshores, sí que tenint un compte, per exemple, el dia que mengem una crema de verdures, acompanyar el segon amb una mica d'amanida, no? Que t'obligui a mastegar, que t'obligui a fixar-te una miqueta més amb el fet de mastegar. Al final, el que busquem és un àpat, hauríem de dedicar-hi una miqueta més de temps que 20 minuts.
A menjar.
Va, a menjar. Si nosaltres el que fem
saps
és
que quan es menja la feina, això no passa, sí, amb el tàper davant de l'ordinador moltes vegades.
Clar, intentem sempre menjar al mateix lloc, intentar compartir l'àpat. Només el fet de compartir l'àpat, obligar-se a deixar els coberts entre cullerada i cullerada una miqueta, beure aigua, prendre-se un calma, i ja intentem allargar. Aleshores, encara que no masteguem tant, només que dediquem 20 minuts o més a l'àpat, ja estem generant molta més sensació de satisfacció que no pas menjant ràpid. Val, una miqueta tenir aquestes cosetes en compte d'intentar gestionar l'àpat amb temps, conversa, no?, amb la persona que tens davant. De
si parles, passa el temps,
exacte,
no?
Exacte, explicar una miqueta com ha anat el dia. El fet de menjar no és només un acte que ens cobreixi els nutrients, sinó que també és un acte social de compartir, de dedicar una estona.
Parlar amb el company, amb un amic, amb família, no és el mateix que mirar la pantalla, eh? Que mirar TikTok
no
o Instagram.
Això, exacte. No recomanem menjar ni amb ràdio, em sap greu, ni amb tele.
Ni ràdio?
No.
Escoltar tampoc?
Millor que dediquem el temps.
Ara sí que m'has mort.
A l'estar present, a l'estar en aquell moment.
Sí.
Val? La ràdio l'escoltarem en un altre moment. Però sí que quan estem menjant necessitem el que diem atenció plena. No?
Dedicar tots els sentits.
Exacte, això és molt important, perquè si no és el típic que ens passa al cinema, no? Que anem amb una bossa de crispetes, no te n'adones i ja no en queda ni una. Perquè no estem presents en el moment, ni fixant-nos en què estem menjant ni com ho estem menjant. I aquesta és una part molt important també de l'alimentació.
El dubte del milió d'aquest mes de novembre fa referència a una brama que corre ja fa molt de temps, de no barrejar hidrats de carboni i proteïnes en el mateix àpat.
Exacte.
L'Esther hi posarà la raó i la ciència i ens dirà què hi ha de veritat.
Mireu, això és un mite que fa molt i molt de temps que se sent i és una miqueta absurd. Tenim un aliment que és el rei una miqueta de l'alimentació de casa nostra, que és la llegum. La llegum combina per si mateixa l'hidrat de carboni i la proteïna.
Però la llegum porta proteïna vegetal, no?
La llegum porta proteïna vegetal. Aleshores, en aquest cas tenim un aliment que és el rei de la nutrició, una miqueta que seria la llegum, que ja combina d'entrada aquests dos tipus de nutrients. I, de fet, la gran majoria d'aliments que trobem combinen diferents tipus de nutrients. Molts tenen hidrat de carboni i tenen proteïna. Segur que heu sentit a dir algú que és al·lèrgic, per exemple, a la pell de préssec, no? És que la pell de préssec té proteïnes. Tot el que som al·lèrgics a la proteïna de... No trobem cap aliment que només sigui hidrat, o només sigui greix, o només sigui proteïna.
Per tant, si els qualifiquem així és perquè prima...
Exacte. Quan nosaltres parlem de que algun aliment és una font d'hidrat, no vol dir que no tingui altres nutrients, sinó que principalment o té més pes l'hidrat que no pas la proteïna en aquell aliment. Però en tots els aliments, o pràcticament tots, trobem un hidrat de carboni barrejat amb una proteïna, barrejat amb un greix, amb minerals, amb vitamines. És complicat trobar un aliment que només tingui un tipus de nutrient. Llavors aquí ja queda el mite aquest completament desmentit.
De fet, tu començaves l'espai reivindicant i recordant el mètode plat i ens deies, recordeu, un quart de plat proteïna, un quart carbohidrat i la meitat restant... verdura o fruita.
Exacte.
Per tant, ja reivindicaves que han d'anar plegats.
Les proporcions, sí. Però a vegades sentim a dir aquestes coses, no? I va bé anar recordant aquests petits detalls, perquè tots tenim molt clar el mètode del plat, a hores d'ara ja, però aquests mites es van sentint.
Persisteixen,
i van corrent.
Costen d'eliminar.
I a vegades posar una mica de seny, peus a terra, i de veure com combinem els aliments és un dubte que genera, bueno... corrents.
Interrogants, sí, sí. I penso també que està justificat una mica en com es menjava abans. Quan jo era petita, el dia que hi havia pasta, macarrons, et posaven un platàs de macarrons que potser portava uns trossets de salsitxa i prou. I tu, com a nena petita, després no menjaves un tall de carn. Els adults sí que després menjaven un bon tall de carn. Però
sí,
tu deies,
però al centre sempre
jo ja
una
tinc
bona
prou.
Amanida.
Però clar, això ho hem deixat enrere. I ara estem dient carbohidrats, aquests macarrons, és un quart només.
Mira, des del CAP a vegades treballem, no?, amb cartes de menús de restaurants o intentem veure aquestes combinacions del mètode del plat i a veure com les enfoquem. I ens trobem moltes vegades que amb dos primers o amb un primer a vegades ens passem o quedem justos o valorem com ho fem, però no és fàcil la combinació. I si ens anem centrant una miqueta en el mètode del plat d'aquesta manera visual, ens és facilíssim anar a menjar fora o combinar-ho a casa. Llavors sí que ho recomanem molt. Doncs això, no? Fer una vegada amb fotos. Fem una foto i dius, ostres, doncs, una vegada ja m'ho he menjat, me n'adono de com ho he combinat i vaig veient com vaig corregint aquelles petites cosetes i vaig, bueno, doncs anar afegint. Sempre ho recomanem, no treure, sinó afegir. Si amb aquest plat de macarrons amb carn picada, per exemple, amb una bolognesa, hi afegim una amanida, ja tenim el plat complet.
Doncs anem al mercat amb l'Ester i què hi trobarem?
Comença la temporada d'aquests cítrics tan esperats, no? De la taronja, de la mandarina...
Sí, perquè fins ara no eren bons, eh?
No.
Aquelles primeres que hi havia, molt àcides.
Exacte, se'ns comença a acabar tot el que eren les figues, el raïm, ja anem amb temps de descompte, igual que el tomàquet, la mongeta tendra... I comencen a aparèixer tots aquests vegetals tan importants a l'hivern, no? Com les cols, coliflors, bròquils, escaroles, val? Una miqueta intentar promocionar tot el producte de mercat, reforçar el que diem, producte de proximitat, producte de temporada, per fer una cuina més econòmica, però també una cuina amb tots els seus nutrients que toquen per temporada.
Clar, si compres a mercat és fàcil, perquè el pagès porta el que té, però si vas a la gran superfície hi ha de tot.
És més complicat.
I és tot, tot l'any.
Sí, sí. Bueno, i l'aliment estrella que tenim aquesta temporada són els bolets. No?
Que van escassos, i carots.
Sí, ara sí, esperem a veure si plou una miqueta més i en comencen a sortir més, perquè la veritat és un aliment que a vegades s'havia sentit a dir, no?, que era proteïna, que no sé què. No, no, és verdura. O sigui, aquest aliment el comptaríem com una verdura més. I aquí sí que el podem aprofitar per coure al forn, per saltejar, per coure'l com ens vingui de gust i incloure'l als nostres plats. Tenim en compte també que és un aliment molt baixet en calories, val, que té molta quantitat d'aigua, és ric en fibra, és ric en minerals, és ric en vitamines. Aleshores, d'aquesta manera ens encaixa molt bé dintre el grup del que serien les verdures, a diferència del que seria la proteïna, que en aquest cas és molt, molt baixet. En té, com hem comentat abans, com que tot té una miqueta de tots els nutrients, però sí que és veritat que els bolets entrarien dins del grup de les verdures, d'aquest mig plat. I la recepta que us porto avui...
Deixa'm preguntar-te una cosa abans. Tenen totes aquestes propietats tan fantàstiques, tant si són els de temporada, que vas a collir o que cullen i tu compres, com si són d'hivernacle, no sé, un portobello o un xampinyó, que hi és tot l'any?
Sí, en general les propietats són bastant similars. Què passa aquí? Que quan creixen al bosc desconeixem gaire les propietats en el fons o el contingut en minerals que podrien tenir. Això depèn molt del sol, on te surten. Aleshores sí que anem una mica més despistats. Les taules nutricionals al final no són exactes, no són ciència exacta, i sempre és una mica un misteri. Però que sí que podem saber és que més o menys a nivell de propietats tenen les similars.
Deies que ens portes una recepta amb bolets.
Amb bolets. Us porto una sopa de fredolics i cacauets per 4 persones. Li he volgut donar una miqueta de to, val? I el que farem és una sopa de fredolics que necessitarien 300 grams de fredolics, mig litre d'aigua, una miqueta de porro, uns quants cacauets, una miqueta de julivert, d'all, d'oli d'oliva, sal, pebre gran i una llesca de pa. En cas de ser celíacs, podem substituir aquesta llesca de pa per un producte apte, mal com seria una llesca de pa sense gluten.
Ara li preguntaré a la dietista nutricionista què s'ha de fer amb els bolets, perquè hi ha els de la corrent amb una mica de paper, eixugues la terra i la pinassa que puguin dur, i hi ha l'altre corrent que els posen sota l'aixeta, a raig.
Clar, aquí jo penso que va bastant a gustos. El nostre consell com a nutricionista sempre és rentar-los bé, val? I sobretot ben cuits. Perquè sí que és important, com ja sabem, el terra doncs té varietat de microorganismes, ben nets i ben cuinats ens assegurem que aquests microorganismes no arriben a la nostra taula. Val? Aleshores, en el cas dels fredolics, primer els netegem així a simple vista amb un paper o el que puguem, però sí que recomanem rentar-los amb aigua. Després posaríem això, sofregir una miqueta el porro d'entrada i fer una miqueta de sofregit, afegim aquests fredolics ben nets, sí que ho recomanem en aquest cas rentar-los amb aigua, val? Tallat a trossets i el sofregim bé. Afegim una miqueta de sal i a partir d'aquí incorporem l'aigua i ho deixem bullir. Uns 5 minutets en tindríem suficient. Val? Després el que podem fer és posar a torrar el pa i un cop el tenim torradet posem a la sopa, la partem del foc i la triturem. Val? Ben triturada. No fa falta que quedi ben fina, que quedi algun trosset i ens és interessant perquè ens dona aquesta textura que ens ajuda també el que comentàvem abans, a mastegar una miqueta més i que no tot sigui tan finet.
I aquell toc cruixent, no?
Més rústic, sí. Rectifiquem sal i pebre i reservem la sopa. Llavors, amb una paella petitona podem afegir una miqueta d'oli, sofregim una mica de... Bueno, saltegem la sal i el julivert picats, ho apartem del foc i aquí és quan incorporem els cacauets.
Com han de ser aquests cacauets?
Poden ser sense sal, seria l'ideal, i poden ser torradets. No fa falta que siguin crus. Val? Sempre el fruit sec nosaltres el recomanem sense que sigui ni fregit ni salat. Aquesta seria la part més important. Si a algú li agrada en crus, també els podríem afegir en format cru.
I els incorporem tal qual? No els hem remullat ni hem fet res?
No els hem remullat, els piquem una miqueta, que siguin més petitonets, i ja està. Llavors podem servir la sopa calentona, repartir els aus de pa torrat, els cacauets i l'oli perfumat amb all i julivert. I ja està, ja tindríem una sopa. És senzilla, no és molt complicada de preparar, però clar, el fredolic sí que porta una miqueta més de dedicació a l'hora de triar, de rentar...
Clar, quan has dit sopa de fredolics i cacauets, m'intrigava el paper que jugaria el cacauet, no? I veig que és aquest to final.
Clar, aquí hem buscat tenir aquest punt cruixent que ens faci mastegar una miqueta més. L'objectiu era el que comentaves justament abans, d'intentar donar aquest punt de mastegar, de donar una mica més de sacietat a l'àpat.
I estic pensant, si no ens agrada el cacauet, el podem substituir
per
un altre fruit sec?
Per qualsevol altre tipus de fruit sec, exacte. Podem posar avellanes, que també quedarien molt bé, podem posar-hi pinyons, podem posar-hi ametlles, sí, cap problema.
I sempre acabem amb un consell. Quin és el consell d'aquest mes de novembre?
El consell d'aquest mes de novembre és... Sabem que està el Nadal a la cantonada... També sabem que les grans superfícies estan plenes de torrons, de polvorons, de
bombons... I fa molts dies, Esther, eh? Jo em sembla que no hi ha ningú que no hagi caigut ja a la temptació perquè portem tantes setmanes.
El nostre consell és que sabem que existeixen aquests productes al mercat, però no els comprem. Val? Perquè si els comprem i els tenim a casa, per si de cas, no patiu, no s'acabaran, ni hauran. Si els tenim a casa, ens els menjarem.
Obrirem aquella...
Exacte. Són productes que està bé, menjar-los per Nadal seria indicat, no hi hauria cap mena de problema. El tema és que si els mengem els dies indicats, entren dintre el que seria una alimentació saludable, perquè, com dèiem, no són només els aliments que ens porten nutrients, sinó que també aquesta part més social, més de plaer i de compartir, no?, i de celebrar aquestes dates assenyalades. Però sí que és veritat que si aquest consum el fem des de l'octubre fins al març, clar, ja no passa a ser un producte puntual de dies excepcionals, sinó que passa a ser lo habitual. I això és el que no volem. Aleshores sí que reservem aquesta compra pels dies assenyalats, productes com torrons, polvorons, bombons, i després no comencem a comprar-lo al novembre ni a l'octubre, reservem per anar a comprar-ho la setmana abans, que és suficient, i n'hi hauran de sobres, que no patim, que no s'acaben.
El consell passa per ni comprar-los, eh?
Sabem que si els comprem i els tenim a casa, els tenim a l'abast. I en un moment que ens vingui de gust, com que hi són, ens els mengem. Si ja no hi són...
No caiem a la tentació.
Sí, tinguem fruita, productes que ens siguin saludables a l'abast, que si tenim ganes els podem menjar i formen part de la nostra alimentació saludable. És a dir, no es tracta de passar gana, sinó de menjar productes saludables. Llavors, no, si en tenim a casa, ens els acabarem menjant. Més val ja no tenir-ne, perquè d'aquesta manera ja no en mengem.
I aquest consell serveix per tota la família?
Per tota la família.
Grans i petits.
Totalment. Sí.
Però, clar, tu saps el complicat que és dir-li a un nen o una nena que no, si vas a comprar amb ell i porta tantes setmanes veient tot aquest festival de sí, xocolata i de greixos saturats?
Mireu, amb els nens el consell seria anar a comprar a mercat i intentar evitar anar a comprar les grans superfícies amb ells, perquè sí que és veritat que tot és molt cridaner, està posat molt a l'alçada de la vista, de l'abast, i has de dir que no. Llavors, al final... Més va, en aquests casos, cedir que no pas que sigui una lluita. Perquè no ho hem de veure des de la prohibició. Ho hem de veure des de l'oportunitat de celebrar el Nadal amb aquests productes fent festa. Llavors, és trobar cada cosa al seu lloc. A més, ara comencen aquestes dates també complicades, perquè celebracions a l'escola, celebracions a casa, celebracions a tot arreu. I hem de començar a gestionar en quin moment és l'adequat i com ho distribuïm. Llavors, si entenem que aquests productes són un extra, els celebrem i els fem servir com a extra.
Així ho farem. Esther Milà, moltes gràcies per acompanyar-nos i que vagin bé les festes. Ens veiem al gener.
Moltes gràcies a vosaltres.
Adéu.
Adéu.
Want a lot for Christmas. There is just one thing I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. I just want you for my own, more than you could ever know. Make my wish come.
Intentarem no caure en la temptació de comprar torrons, neules, panetones o polvorons, com ens demanava l'Esther Milà, però sí que ens permetem la llicència de començar a punxar Nadales com aquest All I Want for Christmas Is You de Mariah Carey.
Oh, I won't ask for more.
Bon dia, són 11:45.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Repassem l'actualitat penedesenca a les notícies del Penedès en xarxa. L'Ajuntament del Vinyana aprova les ordenances per a l'any 2024. S'ha apujat l'IBI i la taxa d'escombraries. L'Ajuntament del Vinyana ha aprovat modificar el coeficient de l'impost de béns immobles i la taxa d'escombraries de cara a l'any 2024. De fet, l'augment del tipus de l'IBI urbà ha passat del 0,80 al 0,93%. En el cas de béns mobles de naturalesa rústica, el coeficient serà del 0,35 i en els béns de categoria especial de l'1,5%. La pujada equival a la variació de l'increment de preus del consum l'IPC des de la pandèmia. De fet, al Vinyana s'havien mantingut congelats tots els impostos i taxes municipals durant els anys 2021, 2022 i 2023, situació que no s'ha pogut mantenir més. Els costos energètics, l'increment de costos de personal, la repercussió dels augments en tots els contractes que té l'Ajuntament, la revisió per llei dels preus de diferents obres i la inflació han fet adoptar aquesta mesura. D'altra banda, el ple municipal, en aquest cas per unanimitat, va aprovar la nova taxa d'escombraries que ha quedat fixada en 115 euros al semestre per habitatge, una pujada de 25 euros. L'Ajuntament de Sant Martí es reuneix amb el comerç local per planificar la campanya de Nadal. La setmana passada, l'Ajuntament de Sant Martí Sarroca va convocar els comerços a una reunió a la sala de lletres de la Biblioteca Municipal. En primer lloc, la regidora de Promoció Econòmica, Laura Vigara, va fer una valoració positiva de la participació dels comerços locals a la darrera edició de la Fira Sarroca Medieval, aportant dades i gràfiques concretes. A continuació, els presents van proposar idees de forma conjunta per planificar el que pot ser la campanya de Nadal. Les idees consensuades van ser la de guarnir els comerços amb arbres de Nadal i sortejar diverses paneres entre els clients dels propis comerços. En les properes setmanes es preveu concretar els detalls per donar forma a la campanya que serveixi per potenciar el teixit comercial local. Mor el periodista Josep Maria Flores als 54 anys. Veí de Vilobí del Penedès, el periodista havia estat també regidor, primer a l'oposició i després al govern, amb el grup independent Vilobí República, lligat a Esquerra Republicana. Nascut a Arenys de Munt el 1969, el periodista va treballar durant dues dècades al Punt i al Punt Avui i va ser director de l'edició Penedès Garraf d'aquest rotatiu. En els darrers anys codirigia l'agència de comunicació Taempus amb la seva parella, la també periodista Cati Morell. Quan va fundar Taempus, va continuar lligat a diversos mitjans de comunicació com a col·laborador del Punt, a TV3, Catalunya Ràdio i RAC1. Flores també va escriure el llibre De pedra picada, retrat íntim del president Carles Puigdemont, publicat l'any 2016. Gelida celebra amb èxit la 13a edició de la Funifira amb una participació rècord i novetats per a tots els públics. La 13a edició de la Funifira de Gelida, celebrada del 10 al 12 de novembre, ha superat totes les expectatives, consolidant-se com un esdeveniment clau en el calendari de l'oci ferroviari i el maquetisme. A més, ha ofert una experiència gastronòmica completa i una varietat d'activitats per a tota la família. Aquesta edició ha estat un gran èxit de participació que ha plegat més de 4.000 visitants, reflectint l'entusiasme pel retorn a la Fira dels Orígens, destacant un any l'espai gastronòmic on els visitants han gaudit de 6.921 degustacions de begudes i 7.232 degustacions gastronòmiques. Un dels grans atractius d'aquest any ha estat la primera trobada de Lego a Gelida, amb una exposició gratuïta al Saló d'Espectacles de la Unió del Casal Gelidenc i activitats a la plaça de la Vila, atraient 3.500 assistents.
Penedès en xarxa.
I quan passen 5 minuts de 11:45, anem acomiadant el programa d'avui, tal com fem cada dijous, amb música. I fidels a la cita mensual, ens espera a Ràdio Sant Sadurní la directora de l'Escola de Música Sadurninenca.
Retrobada mensual, com bé dius, de la mà de la Janet Porter, la directora de l'Escola Municipal de Música. Janet, molt bon dia.
Molt bon dia. Molt bé, com sempre.
Els dijous aquí al Penedès en xarxa ens acomiadem amb moltíssima música i mensualment ho fem amb tu i en aquests primers minutets amb un breu repàs a l'actualitat de l'Escola de Música.
Sí, i abans d'aquest petit repàs a l'Escola de Música vull fer una fe d'errades, perquè la setmana passada en la meva petita història de la música vaig dir una barbaritat i s'ha de corregir. I és que Monsieur Gustav Mahler va néixer el 1860. No a l'època que vaig dir, que no vull ni repetir de la vergonya que em fa.
Queda dit això?
Queda dit. Després, bueno, en quant a l'Escola de Música, ja comencem a tenir bastantes activitats, i especialment aquesta setmana de Santa Cecília, en què comencem a fer actes a dins de l'escola, a nivell més, bueno, fer tot coses una miqueta especials, no? Classes de llenguatge que no seran classes de llenguatge, sinó que seran jocs o que seran audicions o que seran coses una miqueta diferents. Mm-hmm. Farem, per exemple, un assaig obert de la banda dels petits, la Paradise Band, on podran assistir els alumnes de P3, P4 i P5 i veure una miqueta com tiren, com assagen i els instruments que toquen i tot això. I a part, oberta a tota la ciutadania, fem el dimecres un concert d'alumnes a les 7 de la tarda a la sala d'actes. Uh-huh. I el dijous fem dues coses. Primer, la banda de, bueno, el taller de corda fregada i guitarres se'n van al casal de la gent gran a fer un petit concert, que tot i ser per la gent gran és obert a tothom, qui vulgui venir, és a 6:15. Mm-hmm. I després, a l'Escola de Música, la banda dels grans, la Sansa Banda, actuarà a la sala d'actes a les 7:30. Aquests són els actes que podeu venir a gaudir per Santa Cecília. I després també volia destacar que el dia 30 de novembre, a les 7:30, a la Casal d'Entitats, farem un tastet gratuït de musicoteràpia per a joves. És a dir, és una miqueta com un, perquè la gent pugui veure el que després oferirem d'una forma regular a partir del gener. ¿Vale? Creiem que és un moment en què els joves estan bastant, bueno, no sé, que qualsevol activitat que es pugui fer per ajudar-los una mica serà bona. I hem pensat que la música és una eina fantàstica per això i, per tant, ens hi hem ficat. Per la qual convidem a tots els joves i joves a partir de 12 anys que vulguin venir a fer aquest tastet gratuït a la Casal d'Entitats el dia 30 de novembre.
Perfecte. Si et sembla, anem amb música i després mm-hmm. anem amb presentacions.
Doncs avui tenim una convidada fantàstica i aquest tema de The Clash, Rock the Cash, ens ajuda a presentar-la. De fet, l'ha escollit ella. Que és una persona brutal que tenim el luxe de tenir a Sant Sadurní, que és una periodista musical, activista musical i cultural, una persona molt reconeguda, que fa a vegades de jurat, que està convidada a taules rodones, que té una trajectòria periodística molt intensa i que vam coincidir en els anys 80 paral·lelament, és a dir, quan les dues anàvem por ahí intentant no explotar en un món que estava naixent culturalment parlant. No ens vam trobar, però segur que vam coincidir.
Sí, ens vam trobar, Janet, sí, ens vam trobar. El que passa és que quan us poseu a sobre els escenaris, els focus en ocasions us impedeixen veure aquells que teniu davant. I tu estaves a sobre i jo estava a sota.
Pues sí, segurament coincidíem. És la senyora la gran Consol Sáenz, que em fa moltíssima il·lusió que estigui aquí, perquè considero que a part de tot això que he dit i de lo que diré, és una gran amiga.
Efectivament. I moltíssimes gràcies per convidar-me. És tot un plaer, la veritat.
Pues, us explico. La Consol va començar a fer ràdio per petites ràdios locals. Després va anar a aterrissar a Ràdio Pica, que era una ràdio pirata que hi havia als anys 80
sí,
i de més.
Sí, sí.
A Barcelona, i com vas viure aquesta època i aquest aterrissatge a Ràdio Pica?
Home, el de Ràdio Pica va ser absolutament meravellós. Jo vaig començar les ràdios municipals quan tot just aquestes esclataven, començaven Ràdio Sant Boi, Ràdio Cornellà, Ràdio Sant Feliu, i després vaig anar a Ràdio Pica, no podia ser de cap altra manera, perquè jo ja em movia una miqueta per aquest submón i, evidentment, doncs, jo volia posar la meva música, i sí que ho intentava a les ràdios municipals, però de tant en tant arribava el director, la directora, i em deia, nena, controla't una mica, carinyo. I llavors a Ràdio Pica em van obrir les portes, em van dir, fes el que vulguis, des del més absolut dels anonimats com a emissora que eren, que recordem que ningú no sabia on tenien la seva seu, perquè si no, doncs, la posaven directament en perill físic, i vaig començar a anar allà i allà vaig conèixer molts companys i companyes que després em van acompanyar.
Va ser una època realment molt intensa i que tots vivíem amb unes ganes de trencar-ho tot, però alhora, de construir tot, però alhora, teníem una vergonya terrible, però alhora, ui, era una... era com... no?
Bueno, eren uns moments que jo recordo com absolutament meravellosos, vull dir, o sigui, hi havia una miqueta de tot, però sí que és veritat que estaves veient el naixement de moltíssimes coses, d'una moguda musical, d'una moguda cultural, d'unes maneres de voler fer d'altres societats que no existien en aquell moment. Acabàvem de sortir d'allò que anomenaven alguns la transició, eren els anys 80, i la veritat és que tot era com... Ostres, estaves com tot el dia amb allò, a prova, error, error, prova, sí. Però se me'n refot, em dóna el mateix i ho tiro cap endavant.
Sobretot,
no?
L'important és el se me'n refot.
Exacte.
Perquè si no haguéssim fet res.
Ah, efectivament, efectivament.
Doncs després de Ràdio Pica vas passar a Ràdio Nacional a Catalunya, no? I vas fer un munt de programes, de col·laboracions. Vas estar a Ràdio 3, i estàs a Ràdio 3, i a Ràdio 4. I a Ràdio 4, per exemple, una de les programes molt trencadors també va ser la Taverna del Llop, no?
Sí, jo vaig tenir la sort quan vaig entrar fa moltíssims anys, no vull recordar-los.
No, quan
vaig entrar, que vaig tenir un director que, mira, ves, li devia fer gràcia jo, i em va dir, tu tens ganes de fer un programa? I jo vaig pensar, oh, i tant, a bodes me'n convides. I vaig dir, sí, dic, però a veure, jo vull posar una música que habitualment aquí no hi és. De fet, no la trobava ni tan sols a la discoteca de Ràdio Nacional en aquells moments. I tu fes el que et doni la gana. Això sí, jo feia des de les 12 fins a les 2 o les 3 de la matinada, vull dir, l'horari era jo, tancava l'emissora, per dir d'alguna forma. I aquest programa va ser la Taverna del Llop, va ser un programa on jo programava, doncs, la música que a mi m'agradava més en aquells moments, i a més la que jo considerava que no sonava arreu, que era el punk i el hardcore. I bueno, i va coincidir a més que en aquells temps, estic parlant de finals dels 80, principis dels 90, va haver-hi tot l'esclat, no sé, no només de punk i de hardcore, sinó també de tot aquell moviment grunge als Estats Units, etc. I la veritat és que va ser un programa que va funcionar molt bé, i em fa molta gràcia, Janet, perquè... Bueno, em fa molta gràcia i em fa una mica de tírria, també ho haig de dir, perquè ara em trobo molt amb gent que ve i em diu allò de jo t'escoltava quan era petit, i tu
ai,
li dius, tu família,
favor,
què tal? Saps? O sigui... Però la veritat és que el reconeixement que no vaig notar llavors, perquè no existien les xarxes i no tenies el feedback que tenim ara, sí que me'l trobo ara amb molta gent que diu, ostres, és que jo hi escoltava i tal. No, va ser molt, molt maco.
Molt guai. I després has fet programa Pachamama. Mhm. I actualment Territori Clandestí i El Gran Quilombo.
Sí, a mi m'agrada molt anar canviant en la mida del possible, perquè és veritat que els programes de ràdio necessiten una consolidació que potser no tenen els de televisió, però els de ràdio sí és necessari. Però de tant en tant m'agrada anar canviant. Llavors el Pachamama, per exemple, va néixer amb tot l'esclat de les músiques del món. Vale? Tenia moltes ganes d'escoltar què estava passant a l'Àfrica o a l'Àsia o a Amèrica Llatina i tornem al mateix de sempre. Aquí no sonava. Jo sempre he estat un outsider amb tot allò que he fet i aquesta és la manera meva de treballar. I això va ser una mica el Pachamama. I després van venir alguns altres, més curts, més llargs, i ara estem fent el Territori Clandestí, que és un programa que es dedica doncs, a les músiques, a la cultura més que a les músiques, perquè les músiques serveixen per acompanyar els continguts, però cultures més alternatives, més undergrounds, cultures que es fan més des dels marges. Llavors tenim des d'un programa dedicat precisament a aquesta manera de fer i un altre programa que s'hi dedica doncs, a llibres que escriuen sobre tot això. I en el Gran Quilombo doncs, ens dediquem una miqueta a reivindicar el so de les músiques llatines, que és un calaix que quan van començar a fer-ho, ara fa cosa de 15 anys, era molt reduït el que ens arribava a nosaltres, doncs deies músiques llatines i tothom deia, bueno, pues el son, la cúmbia, la guaracha, Iberoamèrica, la bossa nova, etcètera, etcètera, però que ara, evidentment, s'ha anat de mare i les músiques llatines ho impregnen pràcticament tot, no? I nosaltres, com els calaixos, sempre se'ns queden petits. Anem a fer una mica el que ens rota, el que ens dona la gana.
El que dèiem.
Seguim igual, eh?
La veritat és que no posaria ni música per poder-te sentir explicar coses, però m'agradaria posar una música aquí, de les que has escollit.
Sí, doncs mira, precisament, ara estava fent les xarxes del Quilombo de dissabte, i com dic que el calaix ens queda curt, a mi, jo amb músiques llatines ho adopto pràcticament tot, m'ho faig venir. I per mi el flamenc és una música llatina perquè es fa en territori llatí. I m'agrada moltíssim. I precisament li vaig dedicar al programa de flamenc perquè hi havia tres festivals importants a Catalunya aquests darrers dies, però a mi el flamenc és un ritme que m'encanta, és una cultura que trobo absolutament meravellosa i que a més és molt nostra. I un dels músics per mi imprescindibles i que, vaja, vull dir, vaig tenir l'oportunitat i la sort de veure'l en diverses ocasions i quan va morir va ser un dels cops cultural i musicalment més bèsties que he rebut, era l'Enrique Morente. I l'Enrique Morente va fer un treball discogràfic que va trencar amb la història musical d'aquest país, que va ser aquell Omega que va protagonitzar amb Lagartija Nick i amb textos de Federico García Lorca i Leonard Cohen. No es pot demanar
no
més.
No es pot demanar més.
Llegaron a 20 años de hastío.
sap molt de greu treure aquest tema, perquè és brutal.
Recupereu-lo, recupereu-lo.
Sí, sí. El que diem sempre en aquest programa, us posem mostretes, però, per favor, aneu a buscar-les i escolteu-les sencera i ja de pas tot el que hi hagi davant i darrere. Sempre. Doncs la consola, a part de fer ràdio, també fa tele i és subdirectora d'Efecte Collins, que és un programa que també és molt interessant a TV2. I no sé si vols dir-ne alguna cosa...
Bé, és un programa, ara haig de dir que estem en un impàs, ja sabeu com van les coses a la tele, el que deia abans, no? Va per temporades, ara puges, ara baixes... La veritat és que vam fer 4 temporades. Era un programa que, d'alguna manera, volíem dedicar a la música. No tant als músics, sinó a la música. Sí que és veritat que cada capítol estava protagonitzat per un artista o un grup determinat, però amb una temàtica, és a dir, doncs, l'angoixa que envolta l'artista, les influències que pot tenir un artista, com el territori s'introdueix en la creació artística. I és un programa del que realment jo estic molt, molt satisfeta, perquè a més vam tenir l'oportunitat de mostrar, doncs, home, les figures una miqueta més conegudes, però sobretot el que més m'interessa a mi, aquells artistes emergents que saps que tenen moltíssimes coses a dir.
Com veieu, la Consol no és una persona que es conformi en fer un programita con lo de siempre, los 40 principales.
No, això m'avorreix bastant.
I és gràcies a persones com ella que ens entenem a vegades de coses que són realment importants d'escoltar, de sentir, de veure. I justament per aquesta curiositat i per aquest savoir-faire que el 2021... li van donar el Premi Arc a la millor periodista musical. I ja era hora, perquè li van donar el 2021, però jo crec que ja li tindrien que haver donat unes quantes vegades abans.
Però tenim una edat, tenim una edat. No, però no m'han donat encara la Creu de Sant Jordi, que llavors em miraria al mirall i diria: què passa, que em veieu mala cara? No. Perdó, gent de la Creu de Sant Jordi.
Hi ha un tema que... Bueno, tenia moltes preguntes que no et podré fer, evidentment. Però hi ha un tema que aquí comentem sovint, que és el de les dones i la música. I jo estic molt, molt contenta, i sempre ho comento, de que cada vegada n'hi ha més, cada vegada es normalitza més el fet de que n'hi hagin més. És a dir, jo veig ara qualsevol revista de música i veus dones amb productes molt interessants, molt ben fets, I volia saber la teva opinió en aquest punt, perquè tu justament ets sòcia de la MIM, que és l'Associació de Dones de la Indústria de la Música, per la qual més que tu...
Sí, MIM va néixer, ara no recordo, fa 7 o 8 anys, precisament per aquesta carència que trobàvem, no només de les músiques, de les mànagers, de les promotores, de les tècniques de so, de les tècniques de ràdio, dintre tot el que era el sector de la indústria musical, no? Era allò de dir: senyors i senyores, vull dir, les escoles estan plenes de dones estudiant música, on són aquestes dones després, amb els festivals, amb les sales de concerts, etcètera, etcètera. Ja dic, en qualsevol dels àmbits que envolten el món de la música. Afortunadament, des de que va néixer, i en bona part precisament per la feina que es va fer des de l'associació, reclamant doncs a les institucions i també doncs a tots els partícips privats dintre del món de la música una major presència, una presència més paritària de la dona, s'han aconseguit moltes coses. I haig de dir que a mi una de les coses que més m'agrada és que en ocasions, a vegades, quan organitzo els programes, m'adono que en acabar m'han sortit un 80% de dones. I puc assegurar que si bé al principi feia un esforç perquè elles hi fossin, ara no el faig en absolut. I això també ho veig amb les programacions, m'agradaria que fos més, però hem avançat i de quina manera, i quan parles amb les noies joves, sobretot que es dediquen al món de la música, i ja dic, des de tots els àmbits, elles mateixes diuen, no?, que la cosa ha anat d'aquesta manera perquè han tingut oportunitat de tenir referents. I aquestes referents s'han anat construint durant tot aquest temps i ara les dones s'hi llencen d'una altra manera i, vaja, sense cap mena de problemes, no, crec que no les atura ningú. Ara ens falta arribar a la punta de la piràmide.
Bueno, hi arribarem.
A la punta de la piràmide. Però quan arribem a la punta de la piràmide, en recordar-nos d'on venim i qui som.
Això sempre.
Aquesta és una altra.
Això sempre, que això és la tendència a oblidar-ho, i no. No, senyors i senyores. Doncs superinteressant, supercurt. Jo estaria aquí molta més estona.
Oh, si vols ens quedem.
Sí, però no ens deixaran.
No? De marxar? De marxar?
La ràdio sabem com funciona.
Sí,
sempre igual. Sempre
però
igual.
Justament per poder despedir aquest programa, la Consola ha escollit una persona que em fa molta il·lusió que l'hagi escollit, perquè jo també sóc admiradora d'aquesta persona, gran dona, gran músic, i tu mateixa, presenta-la.
Doncs ens quedarem amb una dona que precisament recull tot allò que estàvem parlant, no? Aquesta força, aquesta energia, aquesta sensibilitat que encara li dona més poder, que la sensibilitat de senyors i senyores no és pejorativa, és una gran qualitat. Ella és la Clara Pella, actua aquesta mateixa nit, o sigui, quan surti d'aquí me'n vaig corrent, nena, cap a la sala Paral·lel 62 de la ciutat de Barcelona, presenta Corsé, 13 cançons amb 13 convidats d'excepció, com ara aquest senyor, que és que aquesta cançó a mi em meravella, amb el Leo Rizzi, i que espero i desitjo que avui surti a l'escenari.
Quin plaer tenir-vos avui aquí, omplint de música aquest Penedès en Xarxa. Moltíssimes gràcies per ser avui aquí les dues i fins la propera. Que vagi molt i molt bé i molta música.
Moltes gràcies, molta música i de tot.
Gràcies.
Si la gent la meva sort no és el teu triomf, és un dolor que batega de fons, i caminar amb seguretat una moneda que cau de costat.
De la mà de Clara Peia i Leo Rizzi i aquestes dents, acomiadem aquest dijous 16 de novembre al Penedès en Xarxa. Demà hi tornem de 9 a 12. No hi falteu.
La meva son no és...